Potser no sou fans de la filosofia i amb el títol o la proposta us fareu enrere. No ho feu. Doneu-nos 5 minutets, els 5 minuts primers, per veure si us enganxa aquesta proposta, aquesta secció quinzenal, que té com a leitmotiv la filosofia, però al final és el pensament, la reflexió, l'anàlisi, i que condueix Pere Martí. Pere, ben tornat.
Molt bones.
Avui ens proposes parlar d'una característica molt pròpia de la societat actual dels nostres dies, com és l'acceleració.
Efectivament. Mira, va ser una qüestió que se'm va plantejar de manera una mica casual. Estàvem allà fent tertúlia, gent de la nostra època, una mica boomers, bueno, o potser una mica més que boomers, ja. I, clar, en la conversa acostuma a sortir que tantes coses que ja s'han perdut, costums, tradicions, i entre això que estàvem parlant va sortir que avui dia ja no hi ha ningú que fumi en pipa. Abans, fa uns anys o potser unes dècades, encara podies anar pel carrer i trobar algú que anava amb la pipa pel carrer, anava fent el seu fum, no? I això, doncs, ha desaparegut i pràcticament ni en privat.
És
ningú,
veritat.
Ningú fuma en pipa. I ens vam preguntar com és això. No, segurament no deu ser per les campanyes antitabac, que són molt efectives, però segurament el problema és que avui dia no es donen les condicions perquè la gent fumadora fumi en pipa. I mira que jo mateix de jove, com bon esnob que era, jo també vaig fumar en pipa.
Ho vas provar, sí.
I a casa he de tenir algun lloc, les pipes, els estotxos de tabac,
etc. Tota la parafernàlia.
Avui dia no es donen les condicions.
Quines són les condicions per fumar en pipa? El temps.
No tenim temps. Fumar en pipa requereix una dedicació temporal i d'atenció que s'ha tornat incompatible amb el ritme constantment accelerat a què estem sotmesos o que ens deixem sotmetre, voluntària o involuntàriament, conscient o inconscientment. El disseny de la nostra activitat quotidiana requereix una constant, una febril activitat, i això, doncs, qualsevol activitat que requereixi aturar-se, aïllar-se de l'entorn i dedicar-hi una atenció perllongada i exclusiva, i si a sobre aquesta activitat no és directa o indirectament productiva, no ens la podem permetre. No podem perdre el temps. Clar, no estic reivindicant que la gent torni a fumar en pipa, tot i que potser no seria una mala proposta, però
no hi entrem aquí.
No hi entrem. Però sí que potser que això ens podria fer que prenguem consciència, que ens adonguem, que a vegades caiem en algunes incongruències molt, molt grolleres, no? Perquè constantment ens estem queixant que les noves generacions no llegeixen, que el nivell de lectura és pobríssim. Però a la vegada, la nostra cultura, no només la dels joves, la de tothom, fomenta aquesta activitat continuada i febril que és justament el contrari de les condicions que requereix veure la lectura com una activitat atractiva i productiva. Per tant, menys crítica i més coherència, si pogués ser.
Fas un símil entre fumar pipa i llegir?
Sí, perquè requereix allò que dèiem abans, una atenció perllongada i exclusiva, i que no és directament productiva.
Exclusiva és complicat ara mateix, eh?
És que és quasi impossible, perquè tots estem en el clàssic, no, ara no, que tinc pressa, no, un minut que m'esperen, és que faig tard, és que no sé com fer-ho per fer cap a tot arreu, estem sempre corrent amunt i avall i dient, ho sento, però és que ara no em va bé de parar. Per què no em va bé de parar? Potser si ens paréssim un moment i diguéssim, però on vas amb tanta pressa, diríem, no en tinc ni idea, vaig allà, i un cop som en aquell lloc, haurem de córrer per anar a l'altre, i haurem de córrer per anar a l'altre, i així indefinidament. Potser aquest no tenim temps amaga algun dels nostres problemes contemporanis més acuciants, més punyents, alguna de les nostres angoixes més pregones. Perquè i si de cop decidíssim que sí que tenim temps i que podem parar quan ens dongui la gana? Per exemple,
quina revolució!
Deixem d'estar consultant compulsivament el mòbil i tindrem un munt de temps. Un munt de i altres coses d'aquest tipus. Mirant sèries que no val la pena mirar, etc. I llavors podem dedicar aquest temps, per exemple, a preguntar-nos el que dèiem abans. On anem amb aquesta cursa constant? Quina és la línia? On és aquesta línia de meta que sembla que volem aconseguir? Clar, si ens preguntem això, pot ser que llavors no tinguem resposta. Que no sapiguem quina és aquesta meta, o potser ni tan sols existeixi. I que el que fem és donar toms en cercle a la sínia sense moure's de lloc.
Com el hàmster.
Potser prendrem consciència del nostre buit. I, per tant, millor no parar. Millor no parar, no fos cas. En aquests programes que fem, aquestes estones d'anàlisi i reflexió, ja hi ens hem referit alguna vegada amb aquestes qüestions. Per exemple, quan parlàvem de l'actualitat, la noció d'actualitat, que és aquesta també constantment accelerada i canviant i que no es pot mantenir més d'uns segons i que ara amb les xarxes ja és... impossible, no?
Superlatiu, sí, sí.
També hem parlat alguna vegada del filòsof alemany-coreà, Byung-Chul Han, que totes aquestes qüestions les ha analitzat i nosaltres ho hem comentat també algun cop, amb alguns dels seus llibres més coneguts, La societat del cansament, que és un dels clàssics, i darrerament ha publicat un llibre amb un títol molt significatiu, Vida contemplativa, elogi de la inactivitat. Però... avui voldria comentar un autor que és molt menys conegut del gran públic, de fet és molt reduït l'entorn en què és conegut, que és el sociòleg alemany Hartmut Rosa, que té unes obres amb uns títols estranys, Ressonància i Acceleració i Alienació, però que, si les llegim, veiem com... des del món acadèmic es pot fer una anàlisi rigorosa i aprofundida sobre aquesta qüestió, l'acceleració. I que alguns resultats d'aquestes anàlisis són impactants i que ens permeten veure'ns a nosaltres mateixos des de perspectives que a vegades fan trontollar el que és la nostra manera de pensar i veure les coses quotidianament. No farem una anàlisi exhaustiva, tampoc no és el tema o el plantejament d'aquest problema, però sí espigolarem algunes de les seves tesis més, que poden donar més de sí, poden donar més joc en aquest qüestionament d'alguns dels tòpics amb els quals treballem de manera diària. El senyor Rosa se li va preguntar sobre el tema de les vacances. També n'hem parlat aquí, de les vacances, alguna vegada. I li deien, les vacances suposen una desacceleració. Estem accelerats i les vacances suposen una desacceleració. De fet, en aquest programa que vam parlar de les vacances ja vam comentar que avui dia la tirania de l'acceleració és tan poderosa que és que ni tan sols en les vacances ens podem permetre no aprofitar el temps compulsivament al màxim possible. I avui dia, amb això dels selfies i els Instagrams stories, ja...
Se't gira una de feina.
És el paroxisme, no?
I penja a Instagram totes les fotos.
Acabem estant tan tensionats amb temps vacacional que quan tornem de les vacances molta gent se'n va al balneari a recuperar-se en lloc d'aconseguir aquesta...
arribem pinxats.
Desacceleració. Però... el senyor Rosa ens fa adonar-nos d'una cosa que va més enllà d'aquesta contaminació del temps vacacional per l'acceleració i ens parla del mateix fonament. Diu, quina és la finalitat, la justificació última de les vacances? Quan nosaltres diem, necessito vacances, per què ho diem? Doncs diem que ens fem vacances perquè hem de desconnectar, necessitem un temps de desconnexió. Però ens diu molt agudament, però aquesta desconnexió no es justifica per ella mateixa. No es tracta de que sigui la desconnexió per ella mateixa com a justificació d'aquesta decisió, no. Es tracta de que ens desconnectem perquè així podrem retornar encara amb més energia a connectar-nos a l'acceleració quotidiana quan tornem de vacances. Aquesta és la justificació real.
Que trist. Això...
Sí, però això, fins i tot en el llenguatge popular ja ho hem assumit, perquè què diem quan s'acosten les vacances? Que necessito anar a recarregar les piles.
Sí, sí.
I això què vol dir? Doncs que vaig a invertir tot un temps, que no serà per produir, però sí que serà perquè després jo pugui produir encara més i millor. Així, quan torni, em trobaré en disposició de rendir millor la feina, de tenir endavant tots els plans que tenia per casa, per la família, per el meu cura personal. L'acceleració, doncs, ja veiem que no ens deixa mai. Està sempre en allà. Per això, quan tornem de vacances i ens reintegrem a la nostra feina quotidiana, no sempre és un retorn... com diria, agradable, sinó moltes vegades apareixen fantasmes de frustració, angoixa... Però bé, deixem el tema de les vacances perquè hi ha un altre tema que també en el qual el senyor Rosa doncs, fa unes acotacions molt interessants. És el de la tecnologia. El tema de la tecnologia també n'hem parlat en múltiples ocasions. És un tema que hi ha molt de debat i cada vegada més referent a si és positiu, negatiu, etc. Però ell ens brinda una perspectiva diferent, que jo no havia... Com a mínim, jo no havia pres consciència fins ara. Quan van aparèixer les noves tecnologies, tots érem molt optimistes de les seves bondats, no? Que democratitzaria la informació i el coneixement, que les elites no podrien continuar controlant el discurs... i després que la seva eficiència ens alliberaria de tasques repetitives i poc gratificants, que es permetria augmentar la creativitat en el món laboral, en el món docent. Les tecnologies en el món docent,
veia
debat que tenim avui.
Ara se'n van.
I que ens alliberaria temps pel nostre gaudi personal, per l'oci. La seva eficiència ens donaria tot això. La realitat està sent, en aquest sentit, bastant decebedora. Més aviat ens sembla que estem anant a tot el contrari. Deixant de banda la primera qüestió i anant a la qüestió a la segona, de la eficiència, diu, la tecnologia, se li pregunta al senyor Rosa, ens estalvia temps i ens permet viure més tranquils? Diu, bé, mira, abans un executiu escrivia com a màxim 10 cartes al dia. Ara, gràcies al correu electrònic, tot és més fàcil. I, per tant, el mateix executiu escriu o respon 50 correus al dia, com a mínim. Això a la feina. Perquè després, quan va cap a casa, quan està a casa, o fins i tot quan està al restaurant, continua rebent i enviant missatges. No sembla que ens estalviï temps i ens proporcioni més tranquil·litat. Facilita... com veurem, una cosa molt important pel sistema, però que nosaltres no en som prou conscients. Ell ho explica de la següent manera. Mira, el capitalisme està fonamentat, es fonamenta en el creixement continuat. Això ho hem comentat també alguna altra vegada. Nosaltres, des del punt de vista del consum, som només potencials consumidors, no ciutadans. Pel capitalisme són unitats de consum que cada vegada poden consumir més. Cal produir sempre més i més béns i acumular més riqueses i més opcions. Les economies es mouen pel creixement i la tecnologia, diu Rosa, ajuda molt a sostenir aquesta lògica de l'acumulació. I com? Perquè en aquesta lògica del creixement i l'acumulació ens trobem amb un límit que en principi no estava previst. No pots estirar indefinidament el marc temporal. Un dia té 24 hores i aquí ja està, i d'aquí no pots passar. Però què és el que ens permet la tecnologia? Doncs fer més intercanvis i més accions per cada unitat de temps. En aquest dia, en aquestes 24 hores,
condeix
nosaltres
molt més.
Podem fer més accions, podem fer més intercanvis, podem produir més. Més accions per unitat de temps, això, diu Rosa, és l'acceleració. I això és el que ens defineix en la nostra època, en la modernitat. Diu, hi ha països, això es dona en tots els països, però hi ha països en què l'acceleració no té les mateixes connotacions negatives perquè encara tenen un objectiu clar. Nosaltres podríem afegir, de moment per ells és clar, però el tenen, que és accedir a la societat de l'abundància i en el camí d'aquest objectiu fins i tot poden reafirmar-se els seus valors nacionals, etc. I podríem posar casos molt concrets d'això. Però què passa a Europa, que ja van passar per aquesta fase? El segle XIX, el problema, el caràcter dramàtic de la nostra situació actual d'acceleració, els nostres vells països europeus democràtics, prové de que davant nostre no apareix cap finalitat tangible. Hem de pedalar cada vegada més de pressa perquè, si no, la bicicleta cau. Sense el creixement, el nostre sistema s'enfonsa. A la primera fase de la modernitat hi havia una illa i nosaltres nedàvem per arribar a aquesta illa. Avui dia ja no hi ha cap illa i, per tant, ens cal nedar o ens ofeguem i no podem deixar de nedar mai. L'home contemporani, com Sísif, ascendeix constantment per un pendent que s'esfondra. I volem mantenir-nos en aquell lloc, en aquest present que constantment fuig, perquè si deixem de córrer només un moment, caurem, i caurem en l'atur, en la pobresa, en l'oblit, en l'exclusió. Això és la modernitat per Rosa. No és un retrat molt...
afalagador. No.
Però força realista.
Sí, sí.
L'acceleració tècnica en el treball, a les pantalles, en el transport, en el consum, ha portat a l'acceleració desenfrenada del nostre ritme de vida. I després ha precipitat el canvi social. Res no s'hi resisteix. Els oficis canvien en pocs anys, les màquines en pocs mesos, cap lloc de treball no està assegurat, les tradicions desapareixen, els matrimonis no duren, les famílies... L'ascensor social baixa, regna al curt termini i els esdeveniments s'esmunyen. La impressió és que no tenim temps, que tot corre de pressa i que la vida se'ns escapa, se'ns esmuny. Tenim la sensació de ser impotents per disminuir l'angoixa i l'estrès que això ens suposa. I encara afegeix un altre element que també hauríem de tenir molt en compte, perquè, malgrat tot, ens confrontem a la impossibilitat d'accelerar el propi consum. Abans hem de consumir, però és que el consum també té un límit. Avui és cert que una persona pot visitar un país en 4 dies, comprar una biblioteca amb un clic de l'ordinador o descarregar milers de cançons en un segon. Això és cert. Ara bé, per conèixer la gent del país, per llegir tots els llibres d'aquesta biblioteca, ni que sigui un, per escoltar les cançons, necessites un temps. I el temps aquest no el tenim. I aquest és un altre dels estrès que està associats a aquesta acceleració del ritme de vida, perquè el món sencer se'ns ofereix en un clic, en un segon, però som conscients de que no tindrem temps per gaudir-ne.
Que dramàtic, Pere.
Una mica. I això ens genera sentiment de culpa. A l'acabar el dia tots anem a dormir amb aquest sentiment de culpa. Ens sentim culpables de no ser capaços de fer tot el que hauríem d'haver fet i de no haver trobat temps, i si a sobre el trobem per fer totes aquestes coses, llavors ens sentim culpables de que no hem dedicat temps a la família o als amics o a fer allò que ens agradaria. Fins i tot hi ha algú que diu que abans es criticava l'Església perquè es carregava de sentiments de culpa i això era inadmissible. Però diu que, com a mínim, l'Església... hi ha algú que ens redimeix i podem confessar els nostres pecats. La nostra societat de l'acceleració produeix culpables sense remissió ni perdó. Ningú ens pot redimir d'aquesta impossibilitat d'assolir tot el que hauríem d'assolir. El present es torna inestable, allò que passava en 3 generacions passa en una i ara en una, ja ni tan sols els pares són capaços de orientar els fills, perquè els fills diuen, però tu què saps de tot això? Hi ha un altre element que segurament comentaré en un altre programa, que encara col·labora amb aquesta sensació d'estrès, de no aconseguir el que volem, que és que la societat moderna ens impulsa a l'autonomia, a l'autenticitat, hem de ser nosaltres mateixos. I per fer això necessitem fer tota una sèrie de coses que... tampoc no tenim temps de fer. I hem de ser nosaltres mateixos ara mateix i no podem donar-nos temps, no tenim paciència, la paciència és un mot desconegut en la nostra societat, i això continua augmentant aquesta sensació de que no arribem, no som, no podem. Hi ha un moment en què el senyor Rosa... tanmateix ens diu, bueno, però això de l'acceleració tampoc és un càstig que ens imposen. L'acceleració pot ser molt addictiva, molt embriagadora, perquè diu, avui dia ja ningú creu en la vida eterna i en el món d'això, i fins i tot els creients de les religions. I llavors, tots d'una, situem el nostre desig d'eternitat en la multiplicitat de les nostres experiències. Això en què hem de morir, però abans podem experimentar moltes coses, conèixer moltes persones, viatjar, i la vida bona, avui dia, la definim per la multiplicitat de les experiències que podem arribar a tenir. Per tant, multiplicar la velocitat, que és el que fem constantment, ens permet multiplicar el nombre d'experiències i, per tant, aquí busquem, de manera confusa, aquest desig d'eternitat.
La salvació, no?
Però ell ens diu, home, potser que canviem una mica la perspectiva del que és la vida bona. Deia Walter Benjamin que cada cop tenim més experiències, però alhora cada cop tenim menys experiències viscudes. I diu, potser la vida bona es produeix quan aconseguim entrar en ressonància amb el món. Els orientals en diuen en harmonia. És a dir, que quan tu notes, quan tu sents que estàs integrat, que reps alguna cosa del teu entorn. I quan diu el món, no es parla només de la natura. Jo puc anar pel bosc i controlar les passes que faig i l'acabar...
I anar mirant la pantalleta.
No he sentit res. Jo puc estar davant del mar i sentir que les onades són com una respiració de la natura que em permet connectar-me. O estic amb un grup d'amics i sento això mateix i amb un altre no. Però com busquem la ressonància en aquesta realitat en què estem absolutament, diem-ne, tancats i no som capaços de trencar amb aquesta tirania de la fe. Només una cita d'un senyor Fred Brooks, que va fer una obra bastant coneguda en el món anglosaxó sobre l'anàlisi empresarial, sobre aquest tema. Diu, la pressa governa el món, però fixeu-vos, si posem 9 dones juntes a treballar simultàniament, no per això podran tenir un fill en un mes. Per tant, l'error, que de vegades és directament suïcida, està inevitablement vinculat a una acceleració irreflexiva. I aquí ho deixem.
Ens has deixat ben apanyats avui, Pere.
Doncs,
li donarem 2 voltes.
Sí, i si pot ser, després de donar 2 voltes, ho deixem.
Baixem revolucions.
Seiem i ens estem una estona sense buscar res en concret.
Així ho farem. Gràcies, adéu.
Fins la propera.